Oriol Mitjà, bona nit.
Bona nit.
L'Oriol Mitjà, com tots vostès sabran, segurament és metge, és investigador en malalties infeccioses de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. Què et semblen aquestes mesures que està anunciant ara mateix i rectificant i detallant gairebé minut a minut el govern espanyol, en aquest cas concret, sobre els nens i nenes que no ja dilluns, sinó 24 hores abans, diumenge, com ara ens explicava el Marc Jurado, podran començar a sortir al carrer?
Bé, em semblen necessàries per un motiu i sobretot perquè ja portem molts dies en situació de confinament. Això es diria una estratègia de desconfinament parcial controlat d'uns certs sectors que sobretot està motivat a combatre els efectes psicològics negatius del confinament i per això posem especial èmfasi en els menors i també hauríem de fixar en la gent gran. Jo seria partidari que les persones de més de 65 anys també poguessin sortir i haurien de sortir això a fer un passeig i una activitat física, no, en espais a l'aire lliure, mantenint les distàncies. Després, entrant al detall de quan poden sortir o quan no poden sortir, òbviament es poden fer tota una sèrie de càlculs, però a cap i a la fi acaba sent una mesura de sentit comú.
Per tant, no hi ha risc en aquestes sortides, en aquest desconfinament tan parcial dels nens?
Sí, és clar que hi ha un risc, però és un risc que hem d'assumir perquè l'alternativa és pitjor i és que hi hagi un impacte negatiu en l'estat anímic i en el desenvolupament d'aquestes criatures. Bàsicament, per controlar l'epidèmia del SARS-CoV-2 es poden fer dos tipus de mesures. Una és el distanciament social, que vol dir que la gent no es trobi. Per tant, si no hi ha contactes entre un infecciós i un susceptible, no hi ha infecció. I això té diferents graus fins a arribar al màxim, que és el confinament total. L'altra és la identificació de casos. Per tant, si tu identifiques casos infecciosos i els aïlles, aquests tampoc t'infecten a un altre, no? Aleshores, el distanciament social és el que hem estat fent fins ara, però això té unes limitacions i per això hem d'anar obrint aquest distanciament social i aquests confinaments i restriccions de la mobilitat per anar tornant a la normalitat. I per anar obrint el distanciament social és necessari que incrementem en la mateixa proporció la capacitat de controlar l'epidèmia amb altres mesures. És com una balança que vas traient pes d'una banda i a la vegada l'has d'anar posant a l'altra, saps? En qualsevol cas, aquesta mesura crec que era d'urgència, de que es pogués fer un desconfinament. Recorda que és parcial, controlat i de certs sectors només en unes hores, de forma segregada, de manera que es manté el distanciament de les persones grans, que són les més vulnerables. No s'haurien de barrejar les hores en les quals surten la canalla i surten les persones grans, perquè es podrien haver-hi infeccions creuades entre aquests dos grups d'edat. I ja està, penso que és raonable, sí.
De la mateixa manera que era urgent segurament doncs, donar aquests minuts o aquestes ocasions per sortir al carrer als més petits, i ho és i ho serà encara per a la gent més gran, també era molt urgent planificar el desconfinament en general, i per això ho explicàvem abans a l'informatiu. El govern ja té damunt la taula aquest pla de desconfinament que l'equip de treball que dirigeix l'Oriol Mitjà li ha presentat. És una estratègia per fases, són 5 fases, i no sé en quina fase som ara mateix, som ja a la fase 1?
Som a la fase 1 intentant entrar a la 2. La fase 1 seria que les persones sanes poguessin tornar a treballar, a fer les feines no essencials, que això va ser des de que es va decretar aquesta nova fase de confinament parcial. I la fase 2 seria la sortida al carrer de persones sanes, que es comença a intuir que algunes persones ja podran sortir. Però per entrar de ple en la fase 2 no voldria dir que ja no hauria d'estar tan controlat ni sectoritzat. No? Passaríem a una fase 3 en la qual es podrien obrir els bars i restaurants i events de menys de 30 persones, en la 4 que s'obririen centres educatius i equipaments culturals i la 5 que serien grans events de més de 30 persones, espectacles, esdeveniments culturals, esportius, musicals, i que aviso que aquesta 5, la 4 i la 5 encara hauran d'esperar bastant.
Bastant, què vol dir?
Per anar avançant en aquesta línia de 5 fases, hem d'estar molt segurs de que no hi hagi un rebrot i, per tant, anem mesurant el nombre de casos que va haver-hi, però també anem mesurant que les UCIs no es col·lapsin i anem mesurant que anem tenint aquests tests disponibles a les farmàcies o als CAPs, no? Aleshores, hi ha un temps de prudència, perquè és el temps de retard entre les actuacions i els seus efectes, que han de ser d'unes 2 setmanes. Aleshores, si tenim tots aquests indicadors molt baixets, per tant, que no hi ha casos, que les UTIs estan molt bé i passen dues setmanes que estem així de bé, doncs avancem a la següent fase. En qualsevol cas, tot indica que hem de ser molt precavuts i anar molt poquet a poquet. Per exemple, per passar a la següent fase, ara de que la gent ja pugui començar a sortir al carrer d'una forma més natural, no? Doncs encara ni tan sols hi hem arribat i poden passar mesos fins que es puguin tornar a obrir escoles i molts mesos, diria, fins que es tornin a obrir esdeveniments amb més de 30 persones.
És molt prudent Oriol Mitjà, no vol marcar cap data en el calendari, però és segurament això el que la gent potser necessita saber més, no? Concretar fins quan aquesta situació tan excepcional, per exemple, no sé, els concerts, els partits de futbol, les grans manifestacions, festes majors, tot això estem parlant de molts mesos vista, més enllà del setembre?
Sí, per suposat. Serà més enllà del setembre i també dependrà, com us deia, dels diners i les mesures que estem disposats a posar-hi. Si poséssim, per exemple, una gran inversió per fer testatge massiu i unes grans mesures de control com el CRITICAT, l'acreditació immunitària i altres mesures més restrictives, podríem avançar molt més ràpid en l'afluixament de les mesures de distanciament social. Ara, si hem d'anar més a poquet, perquè van faltant algunes d'aquestes mesures, doncs també s'ha d'anar més a poc.
I Oriol Mitjà, que està en contacte amb tants governants, veus que hi ha ganes de posar-hi diners, d'invertir perquè la recuperació sigui més ràpida?
Sí, hi ha una primera mesura que és molt important i jo crec que és la primordial, i és que es puguin començar a fer identificació de casos a gran escala. Per això ja es compta que hi ha a disposició 1,5 milions de tests per les properes 16 setmanes. S'ha posat en marxa un programa que es diu el programa Orfeu. Fins ara fèiem 3.000 PCRs al dia i ara passarem a fer-ne 15.000 gràcies a la utilització d'altres laboratoris com els centres de recerca, però inclús laboratoris d'empreses privades. Això suposa 400.000 proves al mes. Amb 400.000 proves pots testar a totes les persones que tindran un refredat, que seran aproximadament unes 100.000, i també a tot el personal sanitari i a la gent gran vulnerable. Si fas la prova a tota aquesta gent, ja tens un control molt més precís de les cadenes de transmissió, no? I, per tant, disminueixes la possibilitat de propagació de la infecció a la comunitat. I una segona prova és el control dels contactes. Hi ha algunes persones que, sense saber-ho, han estat exposades a un cas positiu, i mitjançant tecnologia mòbil, sempre i quan s'asseguri la privadesa i les proteccions de dades, amb el sistema Bluetooth es fa un intercanvi de fitxes xifrades, que es diu, és a dir, coincideixes amb una persona, els teus mòbils intercanvien aquestes fitxes i aquella persona de cop i volta és positiva, ho entra dins del seu mòbil i els mòbils entre si t'alerten de que tu has estat en contacte sense identificar o sense donar cap informació personal de l'altra persona. Per tant, això et permetria identificar-te tu com un contacte i que també et quedessis a casa. Només amb aquestes dues mesures, que són mesures bàsiques de la salut pública, de la identificació de casos i contactes, hem avançat moltíssim. I aquestes dues mesures ja les tenim preparades per començar demà passat a Catalunya. El programa Orfeu està en marxa i l'aplicació, la funcionalitat aquesta també s'ha desenvolupat. Ara cal que donin el vistiplau de salut i deixin que s'implanti en l'aplicació StopCovid19.cat.
Quan dius demà passat, és demà passat o és un dia?
El programa Orfeu, em penso que jo no en sóc el líder del programa Orfeu, sinó que el porten des d'empresa i des de Direcció de Recerca i Innovació, però em van dir que estaria llesta el 21 o 22 d'abril. Per tant, haurem de veure com estan avançant, però penso que demà passat, si compleixen els terminis que ens havien dit, hauríem de començar a fer 15.000 proves tots els dies.
Clar, perquè ara mateix el principal dubte que hi ha o el gran interrogant a resoldre és quants catalans, quantes persones han passat a la Covid-19.
Sí. Això és un altre tema, és el tema de la serologia. Pensem que a dia d'avui hi ha unes 3.500 persones que tenen la infecció i que són actius, i per això volem fer aquest testatge del test d'infecció aguda amb PCR. Però després hi ha molta altra gent que ja ha passat la malaltia i que, per tant, estarien protegits. Aleshores, té dues implicacions. La primera és que quan més proporció de la població està infectada, més disminueix la transmissió entre persones. És a dir, fa com una mica de barrera, saps? Quan més gent infectada hi ha, més li costa el virus de passar d'una persona a l'altra. Per fer això, s'han de fer uns estudis que recomanem per mesurar la prevalença, el nombre de la proporció de la població que ja ha estat infectada, i bàsicament ha de ser un estudi en el qual se selecciona les persones de manera aleatòria en tot el territori perquè hi hagi representativitat d'edat, sexe, etc. I ens diuen, doncs mireu, hi ha el 15%, hi ha el 40%, i sabem que, per exemple, a partir del 50-60% de la població immunitzada, el virus té moltes dificultats per continuar-se transmetent. No pot passar d'una persona a l'altra perquè troba massa persones sanes. Va aproximadament entre els 60%, encara que hi ha dubtes, però seria entre els 60% i el 70%.
Però ara, amb les dades que tenim ara, sabem quanta gent ha passat el virus a Catalunya?
Només podem fer estimacions molt indirectes i que, a més, que són molt variables, s'estima aproximadament que serien un 15% de la població a Catalunya. Però això, com us dic, són estimacions indirectes perquè hi ha grans incerteses quant a la proporció de persones que ho passen de forma asimptomàtica, etc. I per això l'única forma de determinar-ho de forma veritable i real és fent la prova a 30.000 persones.
Amb totes les xifres que tenim avui damunt la taula, quin és el diagnòstic? Ens n'estem en sortint?
Ens estem en sortint, però estem pagant un preu car, perquè estem utilitzant una mesura, que és la mesura es coneix com a distanciament social, i això implica fer totes aquestes restriccions del moviment, del confinament i les aturades de l'economia, no? Per tant, sí que ens estem en sortint, estan millorant tots els paràmetres, estan disminuint el nombre de casos, les UTIs estan anant bé, però haurem de trobar altres solucions que ens permetin recuperar una certa normalitat.
Uh-huh. Hi ha hagut molt de debat aquests últims dies al voltant del passaport immunitari que semblava que proposarien en aquest informe que avui han presentat, una mesura que finalment queda inclosa com a l'annex del pla, que diu que caldrà valorar en funció de l'experiència internacional i tenint en compte consideracions ètiques. Això és el que diu l'annex d'aquest informe. S'ha fet marxa enrere respecte a aquest passaport immunitari o mai s'ha arribat a plantejar del tot?
El primer que ha de quedar molt clar és que el passaport immunitari no és una mesura primària, no és la mesura més important del pla, és la que més crida l'atenció, no? Perquè és la que veritablement té una tecnologia i té unes implicacions de protecció de dades i hi ha un debat social sobre si s'acceptarà o no s'acceptarà. Però en qualsevol cas és secundària. Aquest passaport el que permet és introduir dins d'unes credencials digitals si aquella persona és infecciosa o si ja està protegida contra la infecció i, per tant, et permet avançar més ràpidament en les fases de desconfinament. És a dir, quan arribem a aquell punt en què tenim uns esdeveniments multitudinaris, concerts amb 3.000 persones, si en aquell concert hi fiques una persona infecciosa, origines un brot ràpidament. Per tant, has d'evitar que aquella persona infecciosa entri dins d'un esdeveniment multitudinari. Per tant, tenim dues opcions. O bé no fem esdeveniments multitudinaris fins al 2022, o bé posem en marxa alguna tecnologia que ens permeti evitar que hi hagi events de superdisseminació. Es diuen superspreading, precisament, i, per tant, destriar les persones infeccioses dels que no ho són. Aleshores, aquesta acreditació d'immunitat, hi ha tota una sèrie de dubtes, sabem quina és la metodologia que s'ha de seguir, però encara s'han d'acabar de fer validacions tècniques de les proves serològiques, i també hi ha totes aquestes variants socials i bioètiques respecte al control de dades. Per tant, ha de passar tota una sèrie d'avaluacions sobre els privilegis de les persones positives, si hi haurà una discriminació, si es pot assegurar la equitat, si es pot assegurar la privacitat. Quan se superin totes aquestes qüestions de caràcter tècnic i de caràcter ètic i hagi passat comitès d'experts, caldrà tornar-ho a posar sobre la taula i aleshores haurà de ser la comunitat qui decideixi si vol utilitzar-ho o no com a eina d'accelerar el desconfinament, sobretot en aquestes situacions que diem que són situacions d'alt risc en les quals no es pot assegurar la distància de protecció de cap altra manera.
Per tant, seria una eina més de les moltes eines post-confinament que imagino que haurem de fer servir en el futur.
Exacte, però no és la més important, és a dir, no estem encara en aquesta fase, tant de bo, però estem en la fase 1 i encara ens està costant passar a la fase 2. Per tant, aquesta acreditació de la immunitat arribaria a la 4 i a la 5. Sí que és veritat que l'hem volguda plantejar, el document ha estat un document que ha seguit una metodologia científica, tant per la recollida de la evidència, és a dir, plantegem un document que és on és, que utilitza mesures amb eficàcia aprovada de forma experimental en altres territoris, però també hem estat molt precavuts i hem volgut que fos viable i que es pogués implementar de forma immediata. I per això, a més de tenir un grup d'experts, hem estat enllaçats amb els diferents departaments de les autoritats de la Generalitat de Catalunya i finalment ha passat un procés que li diem de revisió externa, un panell de revisors que són catedràtics en salut pública i en ètica, que també han fet comentaris i que, per tant, el que fan és permetre que el document vagi millorant i agafi totes aquestes sensibilitats. Per tant, té moltes visions, recull totes aquestes visions, totes s'han de considerar i hem d'anar avançant i prenent decisions tots plegats.
Ah, sí que és veritat que el debat o la polèmica que s'ha generat és al voltant de la por que genera la possibilitat que des del govern es pugui monitoritzar d'alguna manera més de les que ja s'estan fent, no? La població, i aquí precisament ahir a Catalunya Nit hi posàvem la banya perquè dèiem, ostres, on queda el dret a la intimitat, on queden la igualtat, no? Entre la població, si acabem segregant entre persones immunitzades i persones no immunitzades davant d'aquesta perspectiva, que era aquesta eina que no acabàvem de saber ben bé com funcionaria. Tot això es té en compte, no? També, Oriol?
Sí, per suposat, i de fet, com us comento, la capacitat tècnica la podríem tenir bastant ràpid, però després totes les consideracions bioètiques i de la dignitat de la persona són igualment d'avalua, no? I, doncs, per suposat, s'ha de revisar la normativa aplicable en la matèria de salut i protecció de dades i fins i tot es podria... Vull dir, fins i tot s'hauria d'assegurar que hi hagi mecanismes a priori de retiment de comptes que siguin transparents, que siguin verificables democràticament. És a dir, li podem posar totes les mesures de control, però hi ha una cosa, és que aquestes mesures existeixen i s'utilitzen en moltes altres ocasions quan compartim dades, inclús quan sortim a fer running, no? Aleshores, és qüestió de que tot estigui molt ben avaluat, molt ben escrit, a ser possible una mica més ràpid que no els tempos normals, perquè estem parlant d'una crisi sanitària única i aleshores si tot queda molt clar i s'han avaluat tots aquests aspectes, jo no descarto que arribi el dia en què ho comencem a fer servir. Sobretot si altres països també ho fan servir i ens anem convencent que és una eina que és adequada i que no és perillosa.
Ja per acabar, Oriol Mitjà, la gent que està esperant les vacances d'estiu i que està fent aquest sacrifici tan gran de quedar-se a casa, en molts casos, a més, havent perdut la feina o havent perdut gran part dels ingressos, a quines vacances poden aspirar? Tindrem platges, tindrem piscines, tindrem muntanya, tindrem viatges?
Em costa molt de dir en aquest moment. Jo penso que sí que podrem avançar en aquesta línia i que arribarem a aquest punt aviat de que podrem sortir al carrer i que podrem anar a la platja amb certes precaucions. Espero que... Bàsicament, la meva experiència en les darreres setmanes és que he estat aglutinant l'energia i la motivació de molts sectors de la societat, ja siguin empreses privades o l'acadèmia mateix, i també les administracions, no? Que tenen moltes ganes de que tot això es tiri endavant. Ara, no ens podem quedar encallats si prenem una decisió o una altra, perquè necessitem posar aquestes mesures, necessitem que algú les executi d'una forma certera i encertada i que tirem endavant. Si les coses es fan bé, es posen en marxa aquestes mesures, tenim els testos i tenim les mesures preventives, podrem normalitzar la nostra vida de forma més ràpida. Hi ha coses que trigaran més, com us comentava, que seran aquests esdeveniments de risc, els viatges en transport, en segons quins transports, com els avions, el turisme pot ser que també trigui una miqueta més, però el que és recuperar els passejos o les sortides a la platja, espero que serà aviat.
Oriol Mitjà, moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit, que em consta que aneu de bòlit i que estàs molt, molt sol·licitat. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Tenia ganes de parlar-hi i ho sento si he trigat més del que esperàveu.
I ara només faltaria. Gràcies, una abraçada. Adéu.